Ja sabeu que els dimarts ens visita la nostra companya, la Laia Saumell, a la secció Veus que canvien el món, on cada setmana ens porta una persona coneguda, o no tan coneguda, però que destaca, si més no, per la seva faceta doncs, de voluntat social, aquest sentit d'ajudar persones i fins i tot doncs, personatges que han marcat un abans i un després. Hem parlat de la Malala, també hem parlat de Martin Luther King, i avui, Laia, bon dia, de qui parlarem?
Bon dia, Marc. Avui parlarem d'una persona que no ha sigut tan coneguda, que jo, de fet, no la coneixia, i es diu Rigoberta Menchú.
Doncs no la coneixia.
I com segueix la tendència de Premi Nobel de la Pau. Això, de moment, els tres que hem fet tenen un Premi Nobel de la Pau.
A veure, a part d'aquest Premi Nobel de la Pau, què caracteritza, no?, aquest personatge? Com sempre, dona'ns aquests trets bàsics per situar-nos.
Mira, et diré paraules. Activista, indígena, dona i valenta. Què et sembla?
Interessant. També seguint amb la mateixa línia, no?, de les darreres setmanes. Per tant, una persona compromesa, no?, amb aquests drets socials. S'ha guanyat el Premi Nobel a la Pau també per al seu compromís, no?, amb aquesta pau mundial. Explica'ns on va néixer, quants anys té, quines obres, no?, ha fet al llarg de la seva vida.
I tant, mira, Marc. Rigoberta va néixer el 9 de gener del 1959. A un poble de Quiché, al nord de Guatemala, una zona rural i muntanyosa, on les famílies indígenes com la seva vivien en condicions molt dures. I és que la seva família era part del poble Quiché, una de les comunitats maies més nombroses. I ja des de petita, Rigoberta va veure el que volia dir ser indígena i pobre, en un país dominat per l'explotació, la discriminació i la violència. Amb 8 anys ja treballava als cafetals. Allò no era cap joc. Jornades llarguíssimes, dormir al terra, menjar poc i escoltar com els patrons cridaven per no parlar espanyol. Si el fet de parlar la seva pròpia llengua, el quiché, era motiu de càstig. Era la llengua materna de Rigoberta, i no només un mitjà per comunicar-se, sinó una manera de veure i entendre el món. Parlar-la era i és un acte de resistència cultural. I ella ho sabia. Quan li deien que deixés de parlar-la, ella pensava: si deixo la meva llengua, qui sóc?
Molt interessant. Dius que és una persona que ha patit unes condicions de vida realment dures. Dius que ha patit gana, que, de fet, doncs, ha viscut de primera mà la pobresa. Per tant, explica'ns, no?, amb quines condicions també s'envoltava aquesta persona.
Doncs mira, Marc, treball forçat i explotació laboral. Les famílies indígenes sense terres pròpies eren obligades a treballar les finques dels terratinents per poder sobreviure. Treballaven llargues jornades, de sol a sol, per salaris mínims o directament sense cobrar, només per aliments. Sovint no se'ls permetia marxar de la finca fins que haguessin pagat el deute de transport o allotjament. Els infants, com la Rigoberta, començaven a treballar des de ben petits, sense cap dret ni protecció. A més, hi havia condicions infrahumanes d'allotjament i alimentació. Dormien al terra, en barranques de fusta o plàstic. No hi havia aigua potable, lavabos ni assistència mèdica. El menjar que rebien era escàs, sovint només tortilles seques o arròs ranci. Si es posaven malalts, els feien seguir treballant igualment, i molts infants morien de desnutrició o malalties curables. També, com ja he mencionat, hi havia una prohibició de parlar la seva llengua i d'expressar la seva cultura. Això ens pot sonar als catalans, també. Estava prohibit parlar quiché o qualsevol altra llengua indígena a la finca. Se'ls castigava verbalment o físicament si no parlaven espanyol. També se'ls ridiculitzava per la seva roba, costums o rituals espirituals. A més, el no haver anat a l'escola ni saber llegir ni escriure podien patir enganys o manipulació contractual. A vegades els prometia un sou o una terra que mai acabaven rebent. Si protestaven o s'organitzaven, els expulsaven, els feien fora del poble o els denunciaven a l'exèrcit. A més, hi havia repressió i violència directa. Les finques sovint tenien vigilants armats. Si algun treballador protestava, l'acusaven de comunista o agitador i avisaven a l'exèrcit. Hi havia casos de pallisses i desaparicions i assassinats de camperols.
Escolta, Laia, has dit que no coneixies aquest personatge? M'agradaria saber com, no? com has arribat fins aquí, com has extret tota aquesta informació. En definitiva, per què? Per què aquesta persona? És a dir, d'on l'has tret?
Doncs aquesta persona la vaig treure buscant per internet i em va aparèixer un vídeo al YouTube que era la seva autobiografia. I em va semblar molt interessant, la vaig mirar i vaig dir, aquesta l'haig de fer sí o sí perquè crec que es mereix que la seva història sigui escoltada, si més no aquí, que tinc aquest espai per poder-ho fer.
Aquí no ho veieu, però la Laia ve molt preparada. De fet, abans, fora de micròfon, ens comentava que mira documentals, que contrasta, no?, tota aquesta informació, perquè a tu t'agrada tot això.
Sí, a mi m'agrada, o sigui, jo m'ho passo molt bé fent això, i a més, doncs, tenir aquesta oportunitat de poder donar veu a persones que potser jo no coneixia, perquè fins ara la Malala i el Martin Luther, pues, la gent el podia arribar a conèixer, però dir que aquesta dona és que ara us fascinarà la seva història, ja ho veureu.
Has comentat totes aquestes condicions de vida amb les que se sotmetia, però explica'ns, no?, quin va ser el pas que va donar endavant perquè comencés a canviar el món?
Val. Doncs en lloc de quedar-se en silenci davant d'aquestes condicions que he mencionat, va començar a observar, escoltar i aprendre. Va rebre una educació molt bàsica, però a través de les missions catòliques va entrar en contacte amb la teologia de l'alliberament, una mena de combo entre evangeli i revolució.
Teologia de l'alliberament. A veure, explica'ns d'una manera planera i més accessible què vol dir això.
Val, doncs mira, Marc, és un moviment teològic, social i cristià que va sorgir a l'Amèrica Llatina a partir dels anys 60 i 70. Es tracta d'una manera d'entendre la fe des del punt de vista dels pobres i oprimits, amb un enfocament molt crític cap a les desigualtats socials.
I què defensa exactament això?
Doncs mira, diu que Jesús no només salva ànimes, sinó que també vol alliberar les persones en justícies socials i econòmiques. L'Església ha de prendre partit dels pobres, no mantenir-se neutral davant l'opressió. Els cristians han de combatre l'explotació, la pobresa i les dictadures, especialment a l'Amèrica Llatina, on la pobresa era i és estructural. És una lectura de l'Evangeli feta des de la realitat del poble pobre i no des dels despatxos del Vaticà. Alguns dels seus impulsors van ser Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff i John Sobrino.
Tots de l'Amèrica Llatina.
Exacte. I va ser polèmica perquè alguns sectors de l'Església, especialment des de Roma, la deien massa marxista o política. I va ser reprimida per dictadures militars perquè veien els capellans i teòlegs com a enemics del sistema. Però tot i això, molts bisbes, capellans i laics la van adoptar com a camí d'acció pastoral. Uh-huh. I això es relaciona amb la Rigoberta perquè va créixer en contacte amb missioners i catequistes que promovien aquesta visió de la fe. Va trobar la teologia de l'alliberament una forma de connectar la seva espiritualitat indígena amb la lluita social. I no va estudiar la teologia formalment, però el pensament d'aquest moviment va influir molt en la seva consciència crítica.
Uh-huh. Aquí veig apuntat en el guió que assenyales, no?, que prové d'una família també d'activistes. És a dir, que això ja es portava, no?, a dins de la seva família.
Exacte, Marc. Si pensàveu que Rigoberta era l'única rebel de la família, us equivocàveu. El seu pare, Vicente Menchú, era un líder camperol molt actiu. Va lluitar per recuperar les terres indígenes i denunciar els abusos dels terratinents. La mare, també, fortament compromesa, treballava com a partera i defensava els drets de les dones de la comunitat. Durant els anys durs del conflicte armat a Guatemala, especialment entre el 1978 i el 1983, l'estat guatemalenc, controlat per dictadures militars, va cometre greus violacions dels drets humans, sobretot contra les dones indígenes, les comunitats indígenes, disculpa. La família Menchú va ser un dels casos més colpidors. Mira, el germà de la Rigoberta va ser capturat per l'exèrcit i executat públicament davant d'altres persones com a forma d'intimidació. Segons explica ella mateixa, el van cremar viu. La seva mare, Joana Tum, va ser segrestada per l'exèrcit, torturada durant dies i finalment assassinada. Van llançar el seu cos en un lloc desconegut, deixant la família sense tan sols un lloc on plorar-la. I el pare va ser cremat viu a l'ambaixada d'Espanya. El cas més conegut és el del seu pare, Vicente Menchú, líder camperol i activista dels drets dels pobles indígenes.
Què en sabem del pare?
El pare en sabem que el 31 de gener del 1980, ell i altres líders indígenes van ocupar pacíficament l'ambaixada d'Espanya a la ciutat de Guatemala. Volien denunciar davant del món la repressió brutal que patien les seves comunitats. però el govern guatemalenc va ordenar un assalt violent a la policia de l'interior a l'ambaixada, i tot saber que això violava la immunitat diplomàtica. Durant l'assalt es va provocar un incendi intencionat. Van morir 37 persones, entre elles Vicente Menchú, cremades vives. Aquest incident va provocar una crisi diplomàtica internacional i Espanya va decidir trencar relacions amb Guatemala durant diversos anys. Tot això va passar que Rigoberta era molt jove i entre els 18 i els 21 anys. La mort i el patiment de la seva família no la van destruir, sinó que la van reforçar amb el seu compromís i amb la denúncia a la lluita pels drets humans.
Això és el més sorprenent de tot, no? Que davant de totes aquestes injustícies que ha patit, sobretot en la seva família, no? Com ha vist de prop la mort de les seves persones més estimades, en comptes d'encongir-se, no? Ha continuat lluitant per reivindicar-se i per demostrar, doncs, una realitat que comentaves que encara, doncs, és present en molts països d'aquest sector, no?
Exacte, i com seguint en la línia dels altres personatges que havíem comentat, continua sent, ja veureu, una lluita pacífica. Tot i que els seus pares haguessin sigut assassinats i el seu germà també, ella no va organitzar una revolta en violència, sinó que ara veuràs que va ser una lluita pacífica davant de un règim opressor.
Aquest és un dels fils conductors que també entrellaça tots els personatges que setmana rere setmana ens vas portant aquí, a veus que canvien el món. Com molts personatges, no?, plasmen la seva vida, perquè dona de si, evidentment, amb algun llibre. En aquest cas, també és així?
Exacte.
Sí, eh?
Va escriure un llibre el 1983, que, bueno, no el va escriure ben bé, ella no s'explicarà, que es diu Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Aquest llibre és una autobiografia oral de Rigoberta Menchú, però feta amb l'ajuda d'una antropòloga, que va entrevistar Rigoberta durant mesos i després va escriure el llibre. Això vol dir que Rigoberta parla en primera persona explicant la seva història, la seva cultura i, sobretot, la terrible realitat de repressió que van viure els pobles indígenes a Guatemala. És rellevant perquè va donar veu internacional a un poble que durant dècades havia estat silenciat. Va fer que moltes persones i governs de fora de Guatemala descobrissin la violència, la pobresa i la discriminació sistemàtica en contra els indígenes. Va ajudar a mobilitzar l'opinió pública mundial i la solidaritat amb la causa indígena i els drets humans.
Com tot, hi ha polèmiques, no? I què va passar?
Doncs mira, Marc, alguns crítics, sobretot a Guatemala, van posar en dubte durant anys l'autenticitat de parts del relat, argumentant que algunes anècdotes o detalls podien haver estat exagerats o interpretats. També hi va haver qui la va acusar de ser massa política o manipular la seva història per aconseguir suport internacional. Malgrat això, Rigoberta mai va renegar del llibre i sempre ha defensat que la seva intenció era posar llum sobre una realitat molt dura.
Parlem ara d'un dels aspectes que més caracteritza aquesta persona, que és aquest Premi Nobel de la Pau, també un aspecte que uneix a tots els personatges que ens comentes, com el va rebre, quin any, no? I per què, per quins motius, és a dir, per què es va mereixer aquest Premi Nobel de la Pau, que amb tot el que ja has dit ja s'entén perfectament.
Doncs mira, l'any 1992, mentre aquí celebràvem les Olimpiades de Barcelona i el canvi de segle s'acostava, a Oslo li concedien el Premi Nobel de la Pau.
Tampoc fa tants anys, eh? Vull dir, feia 30 i alguna
cosa. Exacte. I això va ser gràcies a la seva lluita pels drets humans, especialment la dels pobles indígenes, la seva tasca en defensa de la memòria i la seva resistència pacífica. Va ser la primera persona indígena americana en rebre aquest reconeixement. I va anar-hi vestida amb roba tradicional maia, orgullosa i digna, sense oblidar d'on venia. I sabeu què va fer amb els diners del premi? Doncs els va donar i va fer una gran fundació per la defensa dels drets humans.
Una fundació que a dia d'avui encara existeix?
Exacte, ara l'explicarem, però sí, encara existeix la fundació.
Explica'ns, no?, perquè com tot hem dit que hi ha polèmiques, hi ha resiliència, i en aquest cas, doncs, la política també juga un paper molt important, malauradament, per a o per bé, no? En aquest cas, com li ha influït tot això?
Doncs mira, a l'any 2000, Rigoberta va fer un pas més i va entrar en política. Va fundar el partit Encuentro por Guatemala i es va presentar dues vegades a la presidència. No va guanyar, però la seva presència va trencar molts esquemes. Fins llavors, cap dona indígena havia aspirat a liderar el país. El fet que es presentés ja era una revolució en si mateixa. també ha tingut crítiques i polèmiques. Algunes veus han posat en dubte, com hem dit, parts de la seva autobiografia, però ella, tranquil·la, sap que el seu compromís amb els drets humans va molt més enllà del que digui una entrevista o un titular. Segueix treballant a la seva fundació, donant suports en causes indígenes, ambientals, feministes arreu del món. I tot sigui dit, parlant molt millor espanyol que molts ministres que l'han criticada.
Què ens queda d'aquesta persona? Dius que la fundació encara és activa avui dia? I de què s'encarrega? És a dir, quins objectius, no, té aquesta associació?
Doncs mira, vetlla per l'educació, Educació per la Pau, a través del Centro Educativo Pavarotti, la Fundació forma joves com Tejedores de la Paz, inspirats en el llegar de Rigoberta. Recentment han celebrat el seu 24è aniversari. També gira per la Pau. Els estudiants de la Fundació han continuat la seva gira per la Pau, portant missatges de justícia social i de drets humans a diverses comunitats. I també diplomats en educació. Han llançat un programa de diplomatura per formar líders compromesos amb la pau i la justícia social.
També has comentat, no, que d'aquest personatge ens ha quedat una herència, més enllà d'aquesta associació. No sé quina conclusió n'extreus, en el sentit que potser és una persona no tan coneguda, i aquí tenim la prova, perquè tu mateixa no has comentat que no es coneixia, però quin llegat ens queda, no, avui dia d'aquesta persona, que entenem que encara continua, no, lluitant, tenint en compte que encara existeix aquesta associació, aquesta fundació, i continua vetllant per la igualtat de drets.
Exacte, doncs mira, jo definiria com que ella representa una lluita d'un poble que durant segles ha estat ignorat. Representa la dignitat dels que no tenen veu i també ens recorda que la paraula és una eina poderosa. La seva història ens obliga a fer-nos preguntes. Qui té el poder de parlar? Qui l'escolta? I què fem nosaltres quan sentim històries com la seva? Perquè Rigoberta no volia ser una heroïna. Volia que la seva història servís per canviar realitats. I ho ha fet. No amb armes ni amb discursos plens d'odi, sinó amb la memòria, la resistència i l'esperança.
Déu-n'hi-do. Ara mateix quants anys té aquesta noia?
Ho desconec, però mira, vam fer un càlcul ràpid.
Vinga, som-hi.
Si va néixer el 1959, quants en deu tenir ara, Marc?
Vinga, la calculadora. Deu tenir uns 70 anys, no?, aproximadament.
Sí.
Doncs, i encara continua lluitant, eh? Aquesta és la lliçó. Què has pogut, no, esbrinar d'aquest personatge? Realment hi ha coses molt, molt impactants. Has dit que t'informes a través de documentals, que t'informes a través de, fins i tot, de pàgines web especialitzades.
Exacte.
Explica'ns d'on treus tota aquesta informació i d'on et ve aquest coquet, no, per esbrinar i per informar-te sobre persones que realment canvien el món.
Vale, doncs jo vaig fer una búsqueda exhaustiva, sobretot al YouTube, que a vegades doncs, sembla que estigui obsolet, però encara hi ha coses al YouTube. I vaig estar mirant personatges com seguint la línia de la Malala i del Martin Luther King. I doncs vaig estar trobant vaig trobar la Rigoberta i vaig veure que hi havia un documental de persones que la coneixien que explicaven doncs, com l'havien vist ella. I a més vaig buscar informació doncs, a pàgines oficials, que ara no et sabré dir-li els fons, em sap greu, però eren pàgines de, perquè ella va ser una de les impulsores en fer una declaració dels drets humans de les persones indígenes. Per tant, doncs vaig estar buscant en pàgines oficials, no, de comissions internacionals, que ara no et sabria dir el nom, disculpa, però, i llavors bueno, doncs vaig anar contestant la informació del que deia el documental i anar complementant amb altres pàgines web que anava trobant, perquè a mi mirar un documental de coses com aquesta de persones que lluiten pels drets humans, doncs no em suposa cap mal de cap, al contrari.
Dius que ho has fet del YouTube, aquest documental.
Sí.
Podries dir com es diu? Perquè els de casa segur que amb tot el que has comentat encara doncs, voldrem saber més coses d'aquest personatge. La Laia, que ara mateix està buscant el títol del documental, us fem la recomanació.
I tant.
És accessible, és gratuït. El YouTube, ja sabeu que és una plataforma gratuïta, és a dir, que no cal ni subscriure's ni res. I ara ens diu el títol del documental.
Vale, mira, el té. I tant. Històries de vida, Rigoberta Menchú, que està fet pel Canal 11. Pues aquest és el documental que vaig mirar i d'on he tret la informació. Hi ha molts vídeos a YouTube també de biografies d'aquesta dona, que també vaig anar mirant, de A mi m'agraden molt els Draw My Lives. No sé si n'has vist.
Què vol dir això?
Draw My Life significa dibuixar la meva vida. I això també ho he mirat amb la mare, que són vídeos molt curtets i molt sintètics que t'expliquen els punts importants de la vida.
Molt pedagògics, no?
Exacte.
És a dir, molt sintètics. És allò que dibuixen i a través del visual thinking, que se li diu.
Sí, exacte. Llavors van fent dibuixos de la vida. I això em serveix també per establir una escala i per establir quins són els punts rellevants de la vida d'aquella persona.
Molt bé.
I després, a partir d'aquí, anar desenvolupant en fons que vagi trobant.
Escolta, Laia, ens queden res, uns minutets. Com sempre, m'agrada preguntar-te, no?, quin personatge comentarem la setmana vinent, perquè tu tens com una llisteta de persones que t'agradaria comentar. En aquest cas, aquí, podríem dir que hi ha hagut un canvi de... un gir de guió perquè ha reaparegut aquesta persona que no coneixies, però la setmana vinent, de qui ens parlaràs? No, no ens ho diguis. Com sempre, digue'ns un parell de pistetes, va.
És que no ho sé del tot, perquè tinc diverses persones i encara m'haig de centrar a fer una búsqueda i a veure d'on puc treure més xitxa i seleccionar d'aquestes d'aquí. Per tant, no et sabria dir un nom encara, Marc, sento decepcionar-te.
Estarem atents. En qualsevol cas, dimarts vinent, la Laia Saumell amb la secció de veus que canvien el món. Gràcies, Laia, i ens trobem la setmana vinent. Que vagi
bé. Gràcies, que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66, o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Avenida, restaurant i pensió. 30 anys al servei del Penedès.
De dilluns a divendres pots dinar amb el nostre menú, o si ho prefereixes, també t'oferim una carta amb plats de carns i peix. Dissabte també tenim servei de sopar i el diumenge tanquem a les 5 de la tarda.
I els 7 dies de la setmana, els reconeguts esmorzars de forquilla i ganivet de l'Avenida.
A l'Avenida menjaràs com si ho fessis a casa.
També t'oferim servei d'habitacions.
Avenida, restaurant i pensió.
Ens trobaràs al carrer d'Eugeni d'Ors 48 de Vilafranca.
Fes les teves reserves al 93 817 13 19.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, Entre Nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alzina.
Dissabte 2 d'agost. No et perdis la diada de la Festa Major de la Mare de Déu de les Neus, que t'oferim a Ràdio Vilafranca, des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, 6 de la tarda.
Castellers de Vilafranca, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Nens del Vendrell, Bordegassos de Vilanova.
Pep Ribas i Josep Torrenyo ens faran viure de forma completa aquesta magnífica diada castellera. I a partir de 7:45 del vespre informarem de forma puntual del que passi a la Diada de Màrtirs de Vilafranca amb
Xicots de Vilafranca, Castellers de Barcelona, Colla Joves Xiquets de Valls.
Dissabte 2 d'agost, Ràdio Vilafranca torna a ser
l'emissora més castellera.
Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio. Ràdio Vilafranca, la vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal, ara quan són 2:15 del matí, i comencem per explicar-vos que els experts recomanen als joves sistemes que complementin les pensions i formació per afavorir l'entrada al món laboral. Segons els darrers informes presentats pel BBVA i l'Institut IBE, els joves entren cada cop més tard al món laboral. De fet, el 2024 només el 43% dels joves entre 16 i 29 anys estaven dins del mercat laboral, 15 punts per sota de la realitat d'ara fa 20 anys. Això té uns efectes directes en la jubilació i el cobrament de les pensions. Tal com ens explicava l'economista de CIP Assessors, Cinta Fondarella, per poder cobrar el 100% de la pensió, a dia d'avui, cal haver cotitzat 38 anys i 3 mesos, una xifra que es va allargant cada cop més. Fondarella afegia que els joves tenen més difícil accés al món laboral que fa 20 anys, i aconsella preparar-se per evitar tenir una pensió baixa quan arribi el moment. Si es parla de l'Alt Penedès, les dades revelen que hi ha una disminució de joves a l'atur. Tot i així, hi ha una franja d'edat que preocupa els experts, la que va dels 24 als 29 anys. També cal dir que a Vilafranca existeix el SIAJ, el Servei d'Informació i Assessorament per Joves, que darrerament ha incorporat la figura d'una assessora laboral, una assessoria que s'encarrega d'acompanyar i donar suport als joves a la recerca de feina. Unió de Pagesos aconsegueix mesures per afavorir el relleu generacional al camp. Unió de Pagesos ha aconseguit que el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat doni compliment a les dues prioritats sindicals en matèria de relleu generacional, que la prima base de la incorporació de joves passi dels 22.000 als 30.000 euros i que l'articulació d'un ajut per la cooperació pel relleu generacional es posi en marxa. Aquestes mesures, diuen, seran efectives a partir del 2026. El sindicat posa en relleu que d'aquest nou ajut en seran beneficiàries les persones ja jubilades o que estan a punt de ser-ho perquè cedeixin la seva explotació agrària a una persona jove incorporada aquest 2025 o als 5 anys anteriors. Aquest supòsit està previst en la llei del 8 de gener del 2025 del Fons Agrari i Ramader. Unió de Pagesos també ha proposat que la cessió de l'explotació almenys ha de tenir una dimensió econòmica de 5.000 euros de producció estàndard total i que les primes que s'hauran de cobrar repartides durant 5 anys se situïn entre els 17.700 euros i els 55.000, en funció de la producció estàndard total realment traspassada. I Vilafranca s'ha iniciat obres d'estesa del cablejat de fibra òptica. La Generalitat ha posat en marxa ja fa 10 dies els treballs d'estesa de cablejat soterrat a Vilafranca per tal de connectar tecnològicament i digital els equipaments i serveis públics a través d'una xarxa de fibra òptica. Les obres tenen una durada aproximada d'un mes. Els carrers de Vilafranca que es veuen afectats per aquestes obres són el carrer Progrés, a l'alçada de la Rotonda de la Feca, l'avinguda del Pla del Diable, el carrer Francesc de Paula Bové, Eugeni d'Ors, l'avinguda de Tarragona, també un tram final del carrer Sant Pere, l'avinguda del Vendrell, Camí de Moja, Castellet i Calafell, fins al final del terme municipal. Els treballs s'executen en quatre fases. Primer es fa l'excavació d'una petita rasa d'uns 20 centímetres d'amplada, després la instal·lació de la canalització, l'estesa del cable de fibra òptica i, finalment, la reposició del paviment afectat. Les obres es duen a terme durant aquesta època de l'any, ja que l'estiu és el trànsit de vehicles és menor i les molèsties que es poden causar també són menors. I l'Espirall clou el cicle de festes de barri a Vilafranca amb un grapat d'actes i bona participació. Les activitats es van iniciar dijous passat al vespre amb el pregó a càrrec del veí de barri i l'atleta d'èlit Ibrahim Shakir. Les festes han ofert un gran nombre d'activitats des de dijous i fins diumenge. Algunes novetats i d'altres recuperades després de 3 anys de sequera, com per exemple els Jocs Infantils d'Aigua a la plaça d'Octogonet, que es van poder tornar a gaudir per part de la Minada aquest diumenge passat al migdia. Per tot plegat, el president de l'Associació de Veïns, Antonio Díaz, es mostrava satisfet, destacant que s'ha preparat activitats per tots els públics. Amb la de l'Espirall es tanca el cicle de festes de barri a la capital de l'Alt Penedès, que es va iniciar el passat cap de setmana del 7 i 8 de juny al barri del Poblenou i que també ha passat pels barris de la Girada, el Centre, Sant Julià i la Barceloneta, Molí d'en Rovira i les Clotes.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Nou GTS renovables. Tot tipus d'instal·lacions i reparacions de gas, electricitat, aigua, calefaccions i aires condicionats per a particulars i empreses. Sigues previsor. De cara a l'estiu, fes manteniment del teu aire condicionat i a l'hivern, de la teva calefacció. Nou GTS renovables. Ens trobaràs al carrer de Torrelles de Foix 60 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 1923.
Restaurant Braseria Cal Joanet. Tenim com a especialitat la carn a la brasa.
Menú diari de dilluns a dissabte al migdia.
A Cal Joanet oferim una cuina tradicional i de temporada, en un ambient familiar.
També disposem d'una terrassa exterior.
Restaurant Braseria Cal Joanet.
Al carrer del Comerç 23 de Vilafranca, darrere l'estació de tren.
També oferim la possibilitat de celebrar sopars de grup amb reserva prèvia.
El nostre telèfon és el 93 890 2984.
Al Voltatge, el teu espai de rock clàssic des del 1982 a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Sóc en Josep Sardà i els dissabtes i els dimarts serà per mi un plaer portar-vos pels camins del rock.
A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web en venda online. www.calvicentó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvicentó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
Passen 7 minuts de 11:15. Dimarts ens posem a la pell dels joves amb la secció La crisi dels 20. Ja sabeu que cada setmana tenim la visita de la Mireia Romeu i l'Anna Jurado, on parlem de qüestions que toquen de prop aquest sector juvenil. Hem parlat de moltes coses i aquesta setmana, bon dia, noies, de què parlarem?
Hola, bon dia.
Doncs avui parlarem de com concebem tot el tema de l'amor, el romanticisme, com són les relacions d'avui en dia i també doncs, comparar una mica amb com ha evolucionat o com ha canviat respecte al passat.
Comenteu-ho amb un llenguatge planer perquè tothom ens entengui, perquè s'han creat conceptes bastant nous en relació a tot això de l'amor. Hi ha paraules molt concretes que només les entenem els joves, per tant, m'agradaria que ho féssiu com tot bastant planer perquè tothom ens entengui. Per on voleu començar?
Bueno, primer, bueno, és important també comentar sobretot com ha canviat la manera de conèixer algú. Ja, bueno, primer si és amor o no, però de conèixer algú i la manera d'enamorar-se, que bueno, jo crec que ha provocat conseqüentment un canvi radical en la concepció del romanticisme, gràcies o per culpa de les xarxes socials, les aplicacions que serveixen per trobar amor, etc.
Sí, és a dir, abans les parelles es coneixien a través d'amics perquè coincidien a una cafeteria, a un bar, i ara, doncs això, gràcies a les aplicacions de cites com per exemple Tinder, doncs tot ha passat a ser molt més fred i parlarem d'aquest canvi dràstic que està patint el romanticisme.
A més, la gent es coneixia, com bé dieu, no?, en cafeteries o potser en discoteques o en zones d'oci. Ara tot això ha canviat, també continua passant, però les xarxes han agafat, evidentment, un pes molt important. Parlarem de Tinder, però també hi ha les típiques xarxes, no?, on també permeten poder relacionar-vos amb les persones. No sé quina concepció teniu d'això. Per exemple, el Tinder, no sé si els joves realment l'utilitzen molt o és una cosa més per la gent més adulta.
En el nostre cas, jo penso que és per la gent més adulta. Vull dir...
Jo crec que està entre els 25...
Sí. Ah, una data, edat, així. Eh?
Bueno, vull dir que, o sigui, ara nosaltres no la fem servir.
No, ara és
però tampoc Instagram... veig a gent massa gran. Vull
perquè
dir...
jo no conec pràcticament
no,
ningú que l'utilitzi.
No, però sé si jo crec que és com la generació anterior, però no vull dir la dels pares, sinó els primers joves que van començar a tenir internet, jo crec que la fan...
Sí.
Bueno, no ho sé, eh? Uh-huh. Especulació, però...
O sigui, també tinc aquesta impressió que... No ens arribarà mai a nosaltres. És a dir, ens costaria molt instal·lar-nos aquesta aplicació perquè també genera com molts prejudicis. No sé si ho veieu així.
Sí, és a dir, les xarxes socials jo crec que venen les relacions com a productes. O sigui, veiem parelles com regalant-se flors, anant de viatge, regalant-se anells, però no veiem les discussions que poden haver-hi cada matí o... les baralles que poden tenir cada dia, vull dir, les idealitzem molt.
Són un fals aparador de la
realitat.
Què més comporta tota aquesta qüestió de l'amor? Hem parlat de les xarxes socials, que evidentment encara hi continuarem parlant, però què més? Què més ens expliqueu?
Bueno, jo crec també que el romanticisme, com tots els àmbits de la vida que han provocat les xarxes socials, és la immediatesa. O sigui, també volem immediatesa en aquest àmbit de la nostra vida, perquè si algú no et contesta al moment, si algú no fa alguna immediatament, tu ja et penses que no, bueno, no sé, que aquella persona no li agrades, etc. Però després et fixes i penses, clar, abans, no sé, els nostres avis, els nostres pares, etc., que hi havia, per exemple, molts homes que havien d'anar a fer la formació militar. És que jo, sempre que llegeixo això hi penso. I s'estaven potser que 6 mesos fora de casa, no sé quant de temps estaven, però en cap moment es dubtava de l'amor o de què passaria quan tornés, etc. O sigui, ells ho veien com algo normal i 6 mesos no ho veien una espera tan llarga. I en canvi nosaltres ara... un dia sense parlar amb aquella persona i ja pensem que no, que no sé.
Sí, no vol dir res.
No vol dir
res.
No sé. La gent té la seva vida, però...
I també s'estan normalitzant com moltes conductes tòxiques disfressades de romanticisme, com...
A veure, explica'ns.
Com el típic, es posa gelós perquè m'estima, no. O li dono la meva ubicació perquè així, si em passa alguna cosa, em pot tenir controlat per on estic. No, vull dir, són actituds que no són romàntiques i són símptomes de possessivitat, d'inseguretat, o sense mi no pot viure.
És com un control disfressat.
Sí, exacte.
També és com un control disfressat de mínims. Perquè això també és important comentar-ho. Vull dir, la nostra generació fa una valoració excessiva dels mínims, a part de, en general, amb totes les relacions personals, però sobretot amb el tema d'amor, amb mínims emocionals, perquè pensem que, no ho sé, alguna cosa que hauria de ser bàsica, que, no sé...
Com un bon dia.
Bueno, sí, o a nivell de responsabilitat afectiva, de cuidar-te, de comunicació... Ho veiem com una cosa excessiva de, ostres, aquest sí...
Sí, et sents especial de, uau, m'està contestant al moment... Doncs no, és lo normal que et contesti al moment.
Bueno, sí, és això de la immediatesa. Això també es ressenta amb la immediatesa.
Sí, també.
Però bueno.
Què més tenim? Què més tenim per aquí? Per exemple, parleu-nos d'aquest vocabulari que utilitzem molt els joves, també en relació a les xarxes socials, no? Ara aquí veig que teniu apuntat el concepte ghosting, però què vol dir això exactament?
Bàsicament, desaparèixer d'una persona sense donar-li explicacions de res, i ara mateix és bastant comú, ja que deixes de contestar de cop i no saps res més de l'altra persona.
Si mantenim la conversa durant un X temps, no?
Exacte.
I arriba un dia que... el contacte és zero, és així?
Sí,
o sigui, que no respongui durant un dia, això també es pot considerar ghosting?
Ghosting temporani, no?
No,
o sigui, depèn de la relació que tinguis amb la persona. Clar, és això, quan ghosting vol dir quan et tallen el vincle, és a dir, sí, desapareixen, bueno, al final ve d'això de ghosting, de fantasma en anglès. I, bueno, això cada cop es fa més, i al final... també fomenta el que dèiem dels mínims, perquè és una persona... Clar, quan no t'està fent ghosting ja penses que és especial. Home, no, només faltaria, no?, que se n'anés sense donar-te cap mena d'explicació. I jo crec que això també va relacionat amb la por a la comunicació i al compromís que estem desenvolupant la gent de la nostra edat. Perquè la gent li fa por parlar les coses, és a dir, li fa por dir les veritats i plantar-se.
Sí, és que desapareixes la sortida més fàcil, vull dir, no estàs tancant aquesta etapa amb responsabilitat. Desapareixes i ja està.
Clar, no penses en l'altra persona, com es pot sentir ella. I això també crea molta falta d'autoestima, moltes, bueno, molts d'ansietat.
Clar, i la por constant de poder perdre algú en el moment, perquè penses, i si de cop em deixa de respondre, Vull dir,
això també genera
això
una
fomenta,
inseguretat.
Exacte. El ghosting fomenta aquesta inseguretat.
I això passa? Vull dir, la gent fa ghosting?
Sí.
Sí, eh?
Fan molt.
Fan, eh?
Sí, em fan.
Molt bé, molt bé. Què més?
A veure...
La dificultat de deixar anar també ara...
S'ha posat de moda.
Sí, bastant. Sí.
La dificultat de deixar anar.
Sí, la idealització de l'amor passat. No sabem... Bueno, hi ha gent que sí, hi ha gent que no, evidentment, però no sabem deixar anar. És a dir, tens com aquest estancament a vegades quan ho deixes amb una persona que ha sigut molt important per tu i ja et penses, ja t'imposes, perquè jo crec que és una imposició que et fas tu mateixa, de que no tornaràs a sentir allò amb ningú. Bueno, això jo crec que són problemes que ha passat tota la vida, eh? Vull dir, això ja no parlem només de la nostra generació. Però és això, la por de no tornar a sentir res. I al final ens hem de recordar que som joves, tenim 19, 20 anys.
Hi ha més peixos al mar, no?
Clar, hi ha més peixos al mar i tenim molta vida per endavant. I ja estem en una edat on et comences a agobiar moltíssim de, ostres, potser no trobo la persona, perquè ens han imposat, clar, també, com que... Cada cop les coses van més tard, que és el que dèiem l'altre dia, hem de normalitzar també que l'amor vagi més tard. Vull dir, ara, si als 22 no tens el pare dels teus fills al costat, no passa absolutament res. Però, en canvi, hi ha gent que s'agobia moltíssim de, ostres, és que ja vaig tard, no? Mare meva, ens queden moltes coses per viure, jo penso.
Bueno, i les xarxes socials també han fomentat tot això, no? Que veiem que molts tenen parella, veiem aquesta idealització, no?, del que comporta l'amor, que ja hem comentat que és un fals aparador de la realitat. Vull dir que tot això també agreja més la situació. I no sé si creieu que a les noves generacions ens costa més explicar com ens sentim, sobretot els pares, no? Sovint per vergonya o sovint per, no sé, perquè creiem que no ens entendran, no?
Sí.
No sé si això també creieu que passa.
Sí, jo crec que cada vegada més, o sigui, els adolescents o els joves els fa com més vergonya explicar com se senten a la família, perquè... També és lo típic de si això no funciona i no acaba sent un amor durader, perquè els he de presentar aquesta persona als meus avis, els he obrir les portes de casa meva, perquè després no acabi sent res. Vull dir, jo crec que ara volen com tenir la relació per segura i llavors presentes la persona a la família.
Clar, també potser jo crec que és perquè ara mateix... La gent, és el que dèiem abans, no es compromet massa. Llavors, tu no tens la seguretat de que aquella persona poder, com que, és això, idealitzem els mínims, com que aquella persona t'ho està donant tot durant aquell temps i tu penses, ostres, t'hi puc presentar a la meva família, però tens sempre la inseguretat de potser la setmana que ve em fa ghosting, no? Em deixa de parlar o passa alguna cosa perquè, no sé, tenim molt normalitzat aquests problemes amorosos, sortint de festa, bueno... Que ja et dic, això ha passat jo crec tota la vida i ja ens estem posant, és més tema general, però bueno, també passa, vull dir.
Sí, vull dir, tenim com por al compromís, por que ens facin mal i això és com que ens bloqueja i fa com que ens quedem a la fase inicial de les relacions, quan tot és més fàcil i no li poses com una etiqueta de què ets amb l'altra persona. I bàsicament
i tot això com es pot canviar? Perquè vull dir, hi ha relacions que funcionen, vull dir, vol dir que algú es fa perquè les coses funcionin també.
Bueno, jo crec que la clau és el típic que es diu, la comunicació i tenir ganes. Vull dir, al final, si tu tens ganes, tu podràs escoltar l'altra persona...
Cuidar la relació tant el primer dia com el dia 360, vull dir...
Clar, és el de les relacions s'han de cuidar cada dia, no?, al final. I has de doncs, mantenir-la viva, penso, no ho sé.
Després també tenim el tema de les etiquetes, és a dir, hi ha etiquetes per als tipus de relacions, no? Això també és bastant curiós, què vol dir tot això, quines etiquetes tenim en funció de la relació que tingui una persona amb una altra.
Clar, abans jo crec que quan dues persones quedaven, és a dir, una parella quedava, i quedaven per fer un dinar, llavors, bueno, començaven a sortir i tal, ja es donava mig per suposat que eren parella, no?, que estarien, bueno, no sé, una relació...
Vida, no?
Sí, la típica relació privada, establerta, estereotipada. Però ara tu quedes amb una persona, fas coses, i no saps que se suposa que sou, entre cometes, i no saps si aquella persona t'està guardant respecte, perquè és això, tornem a lo dels mínims, no saps si t'està guardant respecte, si esteu tenint una relació oberta, si ell també o ella també pretén... pues, en tirar endavant amb... clar, no ho saps, no
sí,
sé
sí, jo he posat etiquetes, jo crec que dona com seguretat, vull dir, si no estàs amb la incertesa del que diu l'Anna, de què som, si m'estàs respectant, això jo crec que s'hauria de parlar, però clar, és difícil parlar-ho.
Clar, és això que ens falta, comunicació. Perquè al final també posar una etiqueta et pot donar com una certa seguretat, potser envers l'altra persona, però alhora també potser esforçar, és a dir, depèn, perquè hi ha gent que li agrada molt, bueno, viure, fluir, no?, que li diuen, no parlar, no creuen necessari parlar les coses, però això també l'altra persona li dona una seguretat si ella sí que ho necessita. Llavors, bueno, es troba, jo crec, un punt mig entre les dues bandes.
Quines etiquetes existeixen? A veure, poseu-nos algun exemple.
Relacions obertes, tancades, una relació normal...
Una relació normal? Bueno. Què és
això? Vale, sí. Aquí no estaria gaire encertada. Aquí no estaria gaire encertada.
Relacions obertes, relacions tancades, sí, vull dir.
Sí, bueno, bàsicament va això, però... O sigui, es divideixen en aquests dos tipus, però després penses... Aquesta persona, què vol dir? Que pot parlar amb algú altre o que es pot dir amb algú altre? O només m'està parlant a mi? O, bueno, hi ha aquí mil variants, hi ha mil límits a posar, perquè és això, també hem de... Ens agrada establir límits, però alhora és molt difícil, perquè ningú s'atreveix tampoc a posar-los. Bueno, és una mica difícil.
No sé si... relació a distància també és una etiqueta o és més aviat un altre concepte que no té res a veure amb...
Una variant.
No, jo crec... sí, exacte.
Una variant.
Sí, perquè cada cop hi ha més relacions a distància i per això es necessita molta confiança, comunicació, perquè, clar, tens la incertesa de que no saps què està fent l'altra persona i si realment no hi confies, vull dir...
Ho passes molt malament.
I...
Clar, aquí està un altre tema, la confiança, que cada cop es confia menys, jo crec que... Avui, bueno... Jo almenys trobo que els joves confien molt poc en l'altra persona. Mm. Molt, molt poc. Amb motius o sense.
És que tots són iguals, no?
Clar, típica frase. Sí, però bueno, això, les relacions a distància, clar, són difícils perquè tu al final no coneixes la vida de l'altre, perquè tu si estàs amb algú doncs, a prop teu, saps el seu cercle, saps què fa normalment... I no ho identifico com a control, sinó com a, vull dir, no sé, doncs conèixer la seva vida, que és al final també el que tens ganes quan estàs amb una persona. Però clar, quan està a la distància, no coneixes el seu dia a dia. I això jo crec que també és un repte emocional de, ostres, em toca confiar mitja cegues, vull dir...
Jo crec que t'has d'establir com una rutina de parlar com tal dia, tal hora, per no perdre el contacte. Sí, perquè jo crec que si no és bastant impossible.
Això és obligar-se, eh?
No obligar-se, o sigui, és, bueno, obligar-se a saber què està fent l'altra persona i a saber d'ella, perquè si no, vull dir, no hi ha relació a distància, llavors és que no hi ha relació, si no et comuniques amb l'altra persona. Has de saber de la seva rutina, de què està fent, jo crec que això genera molt de patiment, si no.
Què més? A veure, això m'interessa, el tema de les relacions a distància, perquè és una cosa que està molt de moda, de fet.
Cada cop, bueno, com que la gent estudia fora, la gent se'n va a viure fora, o fan anys sabàtics, i clar, és difícil, vull dir... A més, és una cosa sempre a la parella que et tira molt enrere de no marxar. I això també pot crear bastant de debat, perquè hi ha gent que, quan té una parella, bueno, el seu poble o alguna cosa, i té l'opció de marxar, potser no ho fan per la seva parella, i clar, aquí has de prioritzar el teu futur... O la teva relació amb 19, amb 20 anys. Clar, és difícil, això.
Vosaltres ho faríeu?
Sí.
Jo me n'aniria, segur.
Jo també.
Segur. Perquè al final penso que som molt joves, que si es vol es pot, a part, però bueno, igualment. Som molt joves i no hem de dir que no a oportunitats per simplement mantenir una relació, que evidentment el teu objectiu, si estàs amb aquella persona, entenc que és estar per sempre, però que mai se sap què passarà amb aquesta edat. Llavors, bueno, jo crec que sempre t'has de prioritzar tu, en aquest sentit.
Sí, totalment.
Hi ha més conceptes així que estiguin, no, a l'ordre del dia entre els joves que es comentin molt en relació a aquest tema amorós?
Home, jo crec que la paraula estrella és crush.
Crush.
Sí.
No? Vinga, va, expliquem què vol dir crush per a aquests que ens estan escoltant i no ho sàpiguen.
Doncs una persona que jo crec que tens com idealitzada, bastant idealitzada, i que doncs, vols tenir un tipus de relació amorosa amb ella.
Però pots ser una persona famosa, no? Atenció.
Pots ser una persona famosa o una persona no famosa. Però crush, o sigui, es diu quan encara no ha passat res amb l'altra persona.
O quan ni parla. Vull dir, és com el que diríem amor platònic, el que s'ha conegut sempre per amor platònic, però, bueno, ho extenem als famosos, al teu poble, el que sigui.
Una cosa que veus de lluny, no?, que creus que costarà d'aconseguir, i ho veus com una cosa molt...
Clar,
no?
Molt difícil.
Molt idealitzada, sí.
Molt idealitzada, és que aquesta paraula s'està repetint
molt.
Sí, molt bé. No sé com veieu el futur de les relacions, vull dir, clar, és que això és molt incert, tenint en compte que amb aquest món globalitzat, amb les xarxes socials, que sembla que no, tot això no té aturador. Cada vegada serà més complicat tenir parella?
Jo crec que sí.
Jo crec que també. avui dia amb les xarxes socials, o sigui, et compares moltíssim, sents que la teva relació és insuficient comparant-te amb les altres que veus, i això també fa que doncs, siguis més propens a voler deixar una persona o de tenir molta enveja de l'altra gent que veus a les xarxes socials, i és una pressió constant de voler tenir una relació perfecta.
Clar, que cada cop és més difícil, per lo que dèiem també de la falta de comunicació, la por al compromís, cada cop és més difícil començar una relació perquè la gent s'espanta i no avança.
La gent s'espanta i no avança per aquesta inseguretat.
Sí, clar, jo penso que sí, que cada cop costa més començar una relació i que sigui estable. És a dir, cada cop la immediatesa que dèiem fa un romanticisme com efímer, o sigui, dura el que dura. I és trist, no, també? Vull dir, jo penso que és trist, però és que és com ens han influït així les xarxes, que ho volem tot ja i sempre volem més, i és això, quan veiem les altres relacions sempre pensem que nosaltres som menys, i llavors, bueno, moltes vegades t'agòbies i ho deixes, perquè també potser estàs discutint molt, perquè és el que deia abans la Mireia, que has passat la primera fase i la gent ja s'espanta, perquè ja no ho veu tot de roses, no ho veu tot perfecte, i llavors abandonen i no lluiten.
Mm-hmm. Clar, hi ha aquesta fase d'enamorament, no? Però després, quan comences a conèixer la persona, comences a veure aquells aspectes, potser no diria no tan positius, però clar, que no t'encaixaven la... no, sí, amb aquesta idealització inicial.
I aquí és quan la gent no ho intenta i a la mínima que ja veu alguna cosa que no li quadra de l'altra persona, ja se'n va. Sí. Mm-hmm. I si vols realment cuidar una amistat, doncs... Ai, una amistat. Una relació.
Una parella.
Bueno, una amistat també, eh?
Sí, sí.
Que ara a la següent secció ho parlarem. Doncs, clar, vull dir, has de saber que cada persona té els seus pros i els seus contres i l'has d'acceptar tal i com és, perquè ningú és perfecte.
Mm-hmm. Molt bé, Anna, Mireia, realment ha estat un tema molt interessant, que donaria de sí. La setmana que ve ens retrobem. Heu comentat, ens heu fet un spoiler que parlarem de les amistats. I ens retrobem la setmana vinent.
Vale, perfecte.
Gràcies.
Adéu.
Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil. M'has tornat a veure com em veus i em costa tant de creure que això sigui veritat, tenir-te aquí al davant i aixecat el cap del terra. No em costa respirar, m'he trobat a faltar.
Això és Amor tranquil, de la Su.
Jo no et puc prometre gaire, sempre estic amunt i avall. Tinc molts dubtes i els meus dubtes solen ser molt importants. Jo no et puc prometre gaire, sempre estic amunt i avall. Tinc molts dubtes i no sé si són tan importants. Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil. Acceleri el pit, vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor tranquil. I encara que sé que aquí no recordes que algun lloc és primavera, les flors s'obren camí entre les aceres, per tu, per mi, pel que no dol, pel que ha dolgut i ens ha ensenyat a entendre que fer les coses fàcils no és fàcil. Jo no et puc prometre gaire, sempre estic amunt i avall. Tinc molts dubtes i els meus dubtes solen ser molt importants. Jo no et puc prometre gaire, sempre estic amunt i avall. Tinc molts dubtes i no sé si són tan importants. Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir. Amor, tranquil. Amor, tranquil, que no acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes. Si en su sol, senta...